Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa. Avui, intentant resoldre el dubte de per què Freaks and Beats, far de la catalanitat audiovisual, guia espiritual de la creativitat nostrada, ens hem quedat fora de la catifa vermella dels Premis Gaudí, som Pau Sabés...
Necesitará otro barco más grande.
Bon dia!
Néstor Sart.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Bona tarda.
Magí Berneda.
What's wrong? Snake! Snake!
Molt bona nit.
Avui també a Manuel Osero.
He vuelto.
Jo sóc Pau Aguilar.
I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, El Sacrifici, Curiositats de Yuyito, Pixelania i Videojocs de Paraules.
No dará tiempo.
Sí, home, sí, ja ho veus. Comencem amb unes fresquíssimes Freaks and Beers.
Funky Beer. Freaks and Beers.
El barbotet.
Molt bé, nois, comencem amb Obituari.
No em posis la Rafaela Carrà.
Tu madre. No, comencem amb ha passat el segon pla, el senyor David Lynch. Que diuen les males llengües conspiranoiques que ha sigut per culpa dels incendis de Los Angeles.
Tenia edema pulmonar, amb la qual no deu haver ajudat l'aire aquest d'incendi.
Però aquesta pel·lusca té diners com per tenir cases a altres llocs i poder tocar el dos, tio. O té diners per tenir respiradors, no, tio?
Estava ja fotudet. Estava allò que ja no podia dirigir en exterior, es quedava a casa tot el dia. Estava fotudet, sí.
Bueno, bàsicament és autor de Twin Peaks, autor de grans pel·lícules com...
Grans pel·lícules que no s'entenen.
Sí, grans pel·lícules que no s'entenen. Hi ha
el
Vellut Blau.
Em sembla que va fer allò de... David Lynch se niega a explicar su muerte.
Va fer Vellut Blau, que és
de la pregunta aquesta que li fan en una entrevista de... Aquesta pel·li és molt espiritual. Per què li importaria explicar per què? Diu, no vull explicar. Sí.
Però té pel·li... De fet, va fer el tràiler de PlayStation 2.
PlayStation 2. Era aquell de la nena amb el meló gegant?
No, era un tio de gris, amb traje de blanc i negre que entrava com en un passadís i bueno...
Va fer Dune la bona.
Dune la dolenta. Va fer després... Ha fet una història verdadera, que és un tros de peli molt, molt diferent al que ell fa habitualment, que és un tros de peli.
I la seva última aparició va ser el The Fabelmans, no?
Sí, a la pel·lícula de Spielberg.
Que sortia fent la
Coppola?
John Ford.
Però avui vull llegir-vos el David Brock ha penjat. Algú ha escrit en un diari. Això és escrit. Fue el director más amado por los modernos, creador para ellos de mundos perturbadores, la vanguardia sofisticada y tenebrosa. Yo detesto casi toda su obra. No entendía lo que pretendía contar, pero sospecho que él tampoco. Su mundo era enigmático. Yo creo que sin pies ni cabeza, solo imágenes rebuscadas, argumentos imposibles, más gratuitos que inquietantes. Hi ha gent que realment no li ha caigut mai bé David Lynch, però és el guanyador de varis Emmys per una de les sèries que ens va marcar a la infància, que és Twin Peaks, amb la mort de la Laura Palmer. Una sèrie que, de fet, ell va haver de precipitar perquè la penya li va dir no pot ser que això vagi així, ho has de tirar endavant, però... Que la primera temporada s'aguanta molt bé, la segona ja entres en aquell món David Lynch LSD.
És que és el problema, però... clar, la segona temporada es va veure, pues això, pues una mica de fumito i...
Sí. Massa centratge, no va saber gestionar, no? Tants minuts de metratge.
Sí, ara és com el que li va passar. Clar, la Dune primera, ja ho vam fer un especial, Bona nit a mans del misteri. la primera Dune ja va fer un... ja va fer, o sigui, venia de... que la primera Dune l'havia de dirigir el Jodorowsky, que imagineu-vos el percal que devia ser aquella primera Dune. Ho vaig explicar en l'especial que vam fer quan va sortir la primera Dune. Després la va enganxar ell, i és una pel·li de la que ell renega, perquè al final acaba pressionat per l'estudi, no pot fer el que ell vol, acaba follant-se la novel·la per tot arreu, perquè van tots allà amb espases, van disparant làsers des de sobre els cucs, tio, és algo molt mal passat.
Però és que jo crec que el propi estil del Lynch és algo que casa molt poc amb el que volen els grans estudis, no? Que aquest és el problema, que els estudis volen resultats, volen coses que siguin blockbusters, i el Lynch no era això. No era
que
això.
S'entenguin una mica, no? També és un detallet que va bé... que va haver una però pel·lícula.
No és això, no és que no s'entengui. A veure, sí, òbviament, vull dir, hi ha trossos que són, estan més oberts a la imaginació, però vull dir, el Lynch, el que estava en contra era de pel·lis d'aquestes que t'expliquen al 100%, o sigui, no hi ha lloc a dubte, no hi ha lloc a la interpretació, vull dir, no, home, doncs el Lynch no era això, està clar.
M'agradaria escoltar-lo opinant sobre els trailers d'avui dia, no? Que directament ja et rebenten la pel·lícula.
Pel·lícula.
Sí. Full pel·lícula.
A mi Carretera Perdida em va agradar molt, eh?
És la del Cage, oi, Carretera Perdida?
No, Lost Highway és la que diu el
Lost Highway, sí.
La del Nicolas Cage és la de la que surt també la Laura Dern.
Sí, bueno, Eraserhead és la primera.
Sí.
Després hi ha L'home elefant, que aquest sí. És un tros de pel·liculot. Dune, Vellut blau. Corazón salvaje és la del Cage, em sembla. Sí, diria que és aquesta, i Carretera Perduda és l'altra que d'això, que és a l'època...
És la que viatja amb un tractor o amb una... O amb
no,
una...
aquesta és una història verdadera, que és, que et dic que és una pel·li que no té res a veure, que és un germà superveterano que va buscar el seu altre germà i creua tot Estats Units amb un tractor segadora. No, mola, tio. És una pel·li que veurà el Magí d'aquí poc,
segurament. Bueno, però dius que és guai, no?
Sí, és una de les millors pel·lis d'ell, perquè no té res a veure, o sigui, en realitat, si volguéssim torturar-te, t'hauríem de fer veure Mulholland Drive, tio.
Que l'he vist i és de les que et dic que no s'entén res. Fa molt temps que no vaig veure, però...
Però a mi m'agrada perquè aconsegueix generar una sensació de... inquietant.
Sí, no, d'acord, però...
Que no saps molt bé què està succeint, saps? És com...
Ja, però s'allarga una situació... Ja, però dius, i què?
Sí, és que jo el que trobo a faltar és que hi ha vegades que sí, que hi ha pel·lis que també generen aquesta sensació, però al final ho aterren d'alguna manera, i a Lynch li encanta, o sigui, que aquesta... que surti del cine encara amb aquesta sensació, no?
Clar, bueno, pots fer-ho com ho van fer Inception, per exemple, que et deixen allò amb la baldofeta no sé què, i aleshores el Lynch, tio, que el que fa és et deixa marxar, tio,
collons,
la meitat del percal, tio.
Però fa més alegories i fa més coses d'aquestes, però vull dir, no deixa de fer doncs, el que fa el Tarantino amb el maletí de Pulp Fiction i aquest tipus
de coses. Sí, però escolta, amb Mulholland Drive hi ha un moment que hi ha dos iaios agafats de la mà donant voltes, tio, dient no sé què al revés, tio, que dius, bueno, què collons
està passant. Bueno, l'habitació aquella vermella de Twin Peaks fos algo així.
Amb el nan també en contradirecció. Tio, és que, clar, són merdes d'aquestes. Que era allò de que segurament era això, el David Lynch tenia quatre col·legues, no? Com estem aquí i estaven fotent copes. La propera pel·li, què puc fotre a la propera pel·li? Anaven dient idees, tio, i el Lynch anava dient que no, aguanta'm la copa, tio, i acabava fotent, pues, un hombre desnudo, un gallo, tio, colgado del revés, saps? I anava fent, no,
hay que decir berenjena en algún momento.
I anaven fent.
Però rodava molt bé, eh?
Sí.
Rodava molt bé, eh? I per mi és un director que escollí molt bé els plànols per generar inquietud, i no sé, a mi no és que m'agradara molt, però sí que era un director que no et deixava indiferent. Sí, això és això avui en dia és per valorar.
I és difícil de fer.
Mm.
Molt bé, i la segona notícia que ha sortit a Instagram és que el senyor Hideo Kojima ha dit que està cansat.
What?
Estic molt cansat.
Està cansat de pujar fotos de
comida. De la Hunter Schafer. Bé, no.
Té una edat, el senyor Kojima.
Home.
Doncs mira, li podrem preguntar perquè precisament avui al programa tenim el senyor Hideo Kojima.
Torna el convidat involuntari.
Tercera o quarta visita, no? Em sembla ja de
sí, sí, el senyor Hideo. Sí, sí. Passarà els crèdits d'aquí a poc. Anem a buscar el tall.
Bé, senyor Kojima, benvingut de nou a Freaks and Beats.
Moltes
gràcies per convidar-me al programa. M'alegra molt poder parlar amb en Pau Aguilera, el de la secció de celebritats d'en Conguito.
Tot està malament.
I tant que està malament. Aquest cap de setmana Trump tornarà a ser president. A Califòrnia les cases dels famosos que vull que siguin els meus amics s'estan cremant. Tot està arruïnat.
No, no, tot el que ha dit està malament.
Com? Ets trumpista? Jo creia que això era un programa d'esquerres i antifeixista.
No, ha dit malament el meu nom i el de la meva secció.
Com? Pere Àliga i comoditats d'en Conguito?
Sí, mira, i tant se val. El convidem al programa per una notícia que ens ha saltat sobre vostè, on deia que comença a estar cansat de fer videojocs i que cada vegada se li fa més dura la fase de crunch durant la creació de videojocs. Què és el crunch?
És el soroll que fan els cereals quan no porten gaire estona banyant-se amb la llet.
No, què és els videojocs?
Són videojocs virtuals on s'interacciona mitjançant un comandament i una pantalla.
Vull dir, el crunch. Què és el crunch als videojocs?
Ah, és la fase de desenvolupament dels videojocs.
I per què collons no li diuen desenvolupament?
Perquè crunch sona modern i de molar fort. Queda molt trist dir estic picant codi o estic renderitzant aquestes textures. Si dic que estic fent crunch, la gent no sap què estic fent.
De fet, la gent fa anys que no sap el que està fent. Cal que parlem de les seves darreres mandangues? Allà el crunch el feien cruixits?
Bons jocs de paraules. Li has copiat el Damià?
Quin Damià?
No es collons a la teva mà. Et falta carrer, gilipolles.
Mira que és imbècil. A veure, però està o no està cansat?
Me la toques de costat. Bum, gilipolles.
Centris, home. Sembla un nen de primària fent aquesta mena de comentaris.
Sí, perdó. Doncs això que estic una mica cansat de la fase creativa perquè resulta que estic intentant fer coses que la gent normal no pot arribar a entendre, com el David Lynch. A part, que vull que la gent també vingui a dir-me coses com no te'n vagis, Kojima, si us plau, Kojima, ets el puto amo i tal. O Kojima, em vas canviar la vida. Canviar-me la vida, diu. Amb aquells ulls d'il·lusió. 6 oraques de caminada per un fangar de petroli amb un bebè dins d'una fiambrera amb leds i encara venen a dir-me que sóc un puto mestre.
Bàsicament vol que la gent li faci una mica de cas perquè se n'està donant que el Death Stranding 2 serà una merda tan gran que prefereix rebre ara una mica de bany i massatge, ja que després se'l menjaran amb patates.
Podria posar un cagalló dins de la capsa de plastiquet a 80 euros i la gent encara em diria que sóc un geni.
A tot poc li arriba el seu Sant Martí, senyor Kojima.
Mira, així es diu el de la secció de videoclips de Canteules, no?
Es diu Magí i és videojoc de paraules.
El que sigui, gràcies per convidar-me i tal, me'n vaig a fumar.
Moltes gràcies, senyor Hideo Kojima.
Martí de videojocs de Canteules. Doncs sí, el tema seriós és que el Kojima ha dit això precisament, que ja té 60 anys i que comença a estar cansat de la fase de crunch dels videojocs.
Això que li digui estar en el Clint Eastwood, tio, amb 94 pals, tio, dirigint pel·lícules...
Però la fase de crunch no és...
No és una fase, en teoria.
No és una fase. O sea, la fase de crunch en videojocs...
És crear el videojuego en si.
No.
Crunch en videojocs... Hores i hores i hores.
Exacte, és quan es fan moltes més hores de les que... legalment tens que fer.
Sí, quan... durant el desarrollo que estàs ahí metiéndole hores en programació.
Per, clar, per complir quotes i per complir terminis.
Exacte, però és un sobretreball.
És un sobretreball.
Clar. Tenen les hores extres conegudes de qualsevol feina, no?
Exacte. Però sí, crunch és perquè estàs una temporada llarga fent-ho. No és fer, estic un fin de setmana, no, un cap de setmana, no. És perquè ja portes ja 3, 4, 5, 6 mesos.
I que el termini se t'està tirant a sobre i necessites...
Però depèn d'ell.
El que a mi el que em sorprèn és tot això, que ell és el puto jefe, tio, que està cansat d'utilitzar el fuet contra els seus treballadors.
La cultura del treball de Japó deu fer que el crunch aquest sigui encara més insostenible.
Una tendinitis de tan fuetejar, no?
I el crunch és un drama en empreses que tenen renom, perquè, clar, si tu treballes, per exemple, per Take-Two, i estàs fent el GTA 6, se n'aprofita l'empresa de saber que hi ha molta gent que està encantada de fer, encantada entre cometes, a dir, és el seu treball, però no li posa molts problemes perquè saben que és el GTA 6, no?
És, o sigui, com el Pedredol, no? Diu que té becaris allà perquè sap que hi ha gent que està encantada d'estar al Chiringuito, però abusa d'ells.
Exacte.
Suposadament, entre cometes.
Les empreses més grans i que tenen projectes més atractius són, a vegades, no sé,
sí, si vols córrer aquí, doncs,
les que més s'aprofiten de la gent perquè diuen no, ara no sé, necessitem una deadline per un mes i no arribem, pues, a fer hores. I en videojocs això es fa molt, molt més del que...
Quina empresa? Va ser, em sembla que Naughty Dog, que va dir obertament que no faria... O sigui, perquè n'havia tingut, em sembla que amb el The Last of Us 2...
No, fue Insomniac.
Insomniac?
Insomniac va fer un comunicat que va dir que en la seva empresa no es feia crunch.
Van sortir, n'hi havia alguna altra també que...
En Naughty Dog probablement ho van fer, però perquè en Naughty Dog tenien denúncies i...
Sí, sí, sí.
I van fer... I en Rockstar també.
Exacte.
Rockstar també han portat una mica el crunch i això és un mm-hmm. és un problema perquè la gent es crema molt.
Sí.
Molt bé, doncs fins aquí Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
No era aquesta. Bueno.
Que sort.
A veure. Amb què haurem de gastar la pasta?
Bueno, porto... és la primera vegada que porto a Alec Brubaker. És un autor que a mi m'agrada molt, però que no sé per què, nunca havia portat ningú còmic d'ell. El fan amb el Sean Phillips, que normalment treballen junts, i bueno, no és el còmic que més m'ha agradat d'ell, aunque està guai, jo crec que està guai per a biblioteques, no per comprar. El còmic es diu Donde vi el cadàver, i el còmic és una mica Brubaker en estado puro, vull dir. És un autor que fa històries molt costumbristes sobre l'Amèrica profunda i bueno, en aquest còmic ell conta la història de sis personatges en un barri i fa una mica aquest recurs del cinema de estic contant una història d'una parella i al fons apareix un personatge que i després salta aquest personatge, no? I com que tots els personatges es van creuant i l'autor va contar una mica la història d'aquest barri.
Com Tarantino, que exacte. Es troben en una cafeteria...
Exacte, és una mica aquest recurs. I és una història sobre un barri, unes persones, que succeeix algú és mort, no? Al carrer, i és com van contant una mica com va arribar aquest home ahir al carrer, què va succeir després, tal... Està guai, perquè a mi de Brubaker el que m'agrada és que conta històries que et deixen una mica, ostres, que dur, però que a la vegada penses, hòstia, et pot passar a mi. O sigui, no és ciència-ficció, no és... Hòstia, és molt costumbrista, no? Molt de real.
Molt terrenal, d'aquestes.
Sí. Sí, no, sí que té obres més de ciència-ficció, però diguem el seu cell, no? És una mica aquest, que és un tio que tracta molt bé els personatges i no es lia amb històries molt rocambolesques, no? És molt, molt de l'Amèrica profunda, no?
Visual, d'això,
sí,
com és?
Pots ensenyar-lo, tot i que escoltant en podcast.
Audiodescripció.
Audiodescripció per a niños.
A mi m'agrada molt.
És en color, d'entrada. És molt senzill. Això vol dir, sí. Això vol dir diners? Ah, està molt guai. Em recorda una mica de The Walking Dead.
Sí, una mica. Aquest rotllo així molt senzill, però que funciona molt bé. És una mica una mica l'efecto Paco Roca.
Sí.
Saps? Que és senzill, però sap les expressions de la gent, com es comuniquen, tot està molt bé, molt bé, molt bé. Aquests dos treballen junts, fan, diguem-ne, són com... saquen, no sé, 5, 6, 7 a l'any. Mm. O sigui, produeixen ahir una mica...
Però d'autoconclusius, eh?
Coses sí, sí, normalment són autoconclusius, sí, sí. I de Brubaker, queria, o sigui, volia portar-lo perquè vull portar més coses de Brubaker, perquè té obres que jo considero que són més, més guapes. Però bueno, aquest m'ho vaig llegir fa poc, va comprar, perquè jo pràcticament tot de Brubaker me lo compro perquè m'agrada molt. I bueno, és el que dic, està bé, però no és la millor... Però bueno, passa un poc una mica com el que has dit abans, Pau, de Tarantino, que veus una pel·lícula de Tarantino i dius, està bé, però és que ha fet Pulp Fiction, saps?
Ja. Yeah.
No és la millor. O sea, no és que esté mal, està guai el còmic, però quan has llegit molts còmics del Brubaker i pots comparar una mica...
Clar, però dius, quin seria per tu...
Tens un preferit, això?
Clar, és el que t'anava a dir. Quin és
sí,
el...
té una que es diu Fem Fatal, crec que es llamava, que es diu Fem Fatal, que són dos tomos, així... I és una obra gran, eh? Aquesta sí que és més gran. I hòstia,
bueno, és guanyador brutal. Del premi Eisner, aquest senyor, eh?
Sí, 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 sí. No, no, és brutal.
Ha escrit aquesta. Per Batman, Capità Amèrica, Daredevil, Catwoman, X-Men, vull dir... Mm-hmm. Ah, mira, és el creador de Winter Soldier. Estic llegint la Wikipedia.
Mm, sí, sí. Sí. Ha fet coses per Marvel i tal, sí, sí.
Molt bé, i Fem Fatal, has dit.
Què es diu Fem Fatal? És... Hòstia, no me'n recordo.
Vaig acumulant diners, doncs.
Esa obra, és, per mi, és la millor. I me'n va portar, no sé, un mes llegir-la entera, perquè és, sencera, és molt gran.
I és tot xaco,
està molt bé. Bueno, sí, 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 és tot xaco, són dos tomos així grans. No.
Li van donar l'Eisner, li han donat per una mort accidental, no és aquest el que ens porta?
No. Hòstia.
Tranqui, no, és que...
No em recordo, disculpeu, sí, no me'n recordo. M'ho llegi...
Dic, fes una mica de recerca, dic, perquè per Fer Fatal no em surt, eh? Veig aquí...
No?
Com que... No.
Bueno, és d'una una noia que
no, és...
No,
fatal, fatal a seques.
Ah, vale, fatal.
Fatal. Vale.
Fatale.
Ah, sí. Sí. Brubaker, vale, i Sean Phillips.
Fatale. Recopilat a Espanya en dos volums per Panini Comics.
Això mateix. Aquesta sí. Un dia la portaré i...
És en coloret. Això vol dir que ja vaig estalviant.
Sí.
Són dos maons enormes.
Dos maons de color, tio, això.
Sí. Eren 30 pavos cadascuna. O sigui, mira, 60 els dos tomos.
Bueno, pues sí. No està gens malament el completista d'Alien i ara en 60 només el primer volum, i ara també entres el completista de Predator, dius, la mare que us va parir, fills de puta.
Jo en general recomano molt llegir Brubaker, crec que és un autor molt, molt, molt guapo, i aquesta obra, el que dic, està molt bé, està guai, però bueno, si podria agafar-la de biblioteca...
No cal comprar-la.
Ja em sacrifico jo per vosaltres.
Molt bé. No cal comprar-la, compreu Fatale, que Fatale sí que...
Fatale sí, Fatale sobre que ahir no fallareu.
Perfecte.
Molt bé, doncs fins aquí Adventures of Lolo. I ara, la secció que tothom estava esperant, el sacrifici. Sacrifice. Sacrifice.
Bé, doncs em van encarregar que no és... Us haig de dir, senyors i senyors,
a veure.
Que no està malament. És un tipus de pel·li que jo als 90 me l'hagués endrapat amb patates, 90 llargs. Perquè m'ha recordat molt aquell gore de Killer Barbies.
Pues la película.
Sí, la pel·lícula és Winnie the Pooh, Miel i Sangre.
Del 2000 fa cara de buah.
Del 2023.
No teniu cor.
Unes notes de 2.9 a IMDb i 16 a Metascore. Dirigida per un senyor que es diu Rich.
16 sobre 10.
16 sobre 100. Sí, sobre...
16.
És un 16, és com a la selectivitat d'ara, que et diuen, he sacat un 11. Jo, com pot haver sacat un 11? No, perquè ara sumen que l'abuela fuma. No, i d'això.
Total, Winnie the Pooh, però molt guapo.
Però molt guapo.
Bueno, és que recordem que és aquella merda que van fer exclusivament perquè diu, hòstia, el Winnie the Pooh entra en domini públic, doncs anem a fer una pel·li.
Sí, el tema està que just un parell d'anys abans van treure la pel·li Christopher Robin amb el Ewan McGregor, que Christopher Robin, per qui no conegui la història, Winnie the Pooh, als llibres hi ha un humà, que és un nano que està amb ells, que és un humà que es diu Christopher Robin, que juga amb el Winnie the Pooh. I ells van fer una versió en què l'humà es fa gran i tal, i el Winnie the Pooh el van a buscar i el van a ajudar i tal. I aquests tios van dir, sí, hold my power. I van decidir fer algo que fos més llullero. Aleshores, la premissa inicial i els dibuixets inicials vaig pensar, buah, perquè la història inicial te la posen com dibuixada, així com amb un boli negre, com que es belluga, saps? Molt, molt tenebrós, i t'expliquen la història d'això, del Christopher Robin, que es troba al Winnie the Pooh i els humanoides aquests, que aleshores creixen junts, els hi porta menjar i tal, i arriba un moment, òbviament, que el tio s'ha de pirar i se n'ha d'anar a fer-se adult, com la cançó Puff era un drac màgic, no? Tio, els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans, i el tio aspira i d'això. I què passa? Doncs t'expliquen que el Winnie the Pooh i els seus amics, abandonats en el bosc, ve l'hivern, molt de fred, no hi ha res per menjar, s'estan famèlics, acaben fent una mica de canibalisme, es mengen el burrito, d'això, i això fa que embogeixin quan se n'adonen del que ha passat, embogeixen i deixen de parlar perquè odien els humans, perquè odien el Christopher Robin com a figura humana, i per tant odien els humans, deixen de parlar, que era el tret aquest humanoide que els hi donava, i juren venjança. I aleshores passa el temps. I passa el temps i agafem el Christopher Robin, que ve a presentar a la seva nòvia, la Maria, que és la seva promesa, que d'aquí poc serà la seva muller, i el li vol presentar el Winnie the Pooh perquè, clar, el Winnie the Pooh per ell havia sigut una part molt important a la seva vida i la seva infància, i ningú creu que hi havia el Winnie the Pooh allà. Aleshores va a presentar el Winnie the Pooh tal, i goes wrong, ¿vale? Perquè el Winnie the Pooh i els seus col·legues han muntat un campament que em recorda una miqueta Les Colines Tienen Ojos, ¿vale? amb rulors i mandanyes abandonades i tal.
White trash.
Sí, bastant d'això. També aquell aire que té tota la pel·li, té un aire de Matança de Texas, també, no? Però passa a Anglaterra, aquí. Aleshores, arriben allà i pues, es budellen a la nòvia davant seu i amb ell se suposa que el d'això. Això és primer minut de pel·li. O sigui, ja, pam. I a partir d'aquí comencen a posar-te una intro que està bastant bé, que van posant les notícies allò en plan nuevos desapariciones en 100 acres, cuerpos mutilados aparecen en 100 acres, no sé què, no sé quantos. I ja comença una pel·li gore clàssica dels 90, que tenien les pel·lis gore clàssiques dels 90, pits, banyador pits, i sang per un tubus sense cap mena de sentit, kills molt, molt, molt hardcores, i guió zero. Guió zero. Bàsicament és mort. I
fugir, no?
Sí, fugir i d'això.
I no morir.
Aleshores comença la pel·li, fa un flash forward, i comença amb quatre noies, una d'elles que està traumada, veus que estan en el psicòleg, i el psicòleg li diu, has d'anar al camp a refrescar-te, òbviament van al camp, en una casa amb unes amigues, se'n van allà unes amigues, intenten donar-los un background a les noies, i al final se n'adonen que per què collons t'has d'esforçar si les mataràs. Però intenten fer una mica de background en plan, no, perquè he tingut un assetjador i ho estic passant molt malament. Aleshores hi ha una parella homosexual que també no sé quantos, i quan veus que bueno, ja ho hem intentat, i ja et foten una tia en biquini al jacuzzi, i ja està, la resta
ja,
la
ben, a tomar pel gol, ja,
ara. Ja no importa, ja no
tenies assetjador, però ara assetjaós,
sí. I ja són kills, i a partir d'aquí ja són kills. N'hi ha un amb un cotxe que m'ha encantat perquè veu saltar un globo ocular que he pensat bé, I res més, vull dir, coses positives, la premissa estava bé, coses negatives, el maquillatge és una puta careta, tio. És a dir, podies haver elaborat una miqueta més el Winnie the Pooh i el Pigli, que són bàsicament els dos personatges, és un tio amb una màscara de l'altre. Podies haver creat un tio que s'obsessiona amb Winnie the Pooh i es vesteix de Winnie the Pooh, però no allò, però el Winnie the Pooh.
Jo pot dir que amb la joia i l'alegria amb la que ho estàs explicant, se't veu que has gaudit més que amb les de la Coixet.
I tant.
Sí. Sí. T'haig de dir que m'ha costat, i t'haig de dir també que ahir em va passar alguna cosa. Em va passar a les 11 de la nit, tio, el nen es va dormir per fi, i dic, bueno, haig d'anar a veure aquesta puta merda, tio, que la tinc retreçada, me'n vaig, poso, i a mitja pel·li, pum, em salta Amazon en plan error de connexió, miro el mòbil, tot anava bé, no sé, algo va passar a Amazon, vaig intentar-ho veure dues o tres vegades i vaig acabar, tio, portant la democràcia amb Helldivers a l'univers.
I avui, tio, el que el cos et demanava.
El cos, tio, em demanava, tio, erradicar bitxos de l'espai, tio. I aquesta tarda he acabat de veure la part que em faltava. Que a més se'm va quedar parat en el moment de l'Iacuzzi. Que penses, com ara entri la meva dona, tio, hi hagi un frame parat de la tia, li ha considerat...
Resubredicionado, no, Bubi?
Sí, que estàs veient, però bueno, nota pues, la que es mereix, tio. No té un aprovat, perquè és que no... O sigui, m'ha fet molta gràcia aquells tios que van començar a fer un guió i van dir, per què?
Veus que li dona la gent que vindrà a veure aquesta pel·li no ve pel guió.
No, tio, a més mola perquè li estan intentant donar una profunditat. Veus l'actriu que també està intentant actuar perquè tampoc ho se'n surt gaire.
Però escolta'm una cosa, el tema de la mascareta, la pel·li vol que es sigui una mascareta? Tu com
a espectador estàs sol? No, se representa que és el Winnie the Pooh.
Intenta que sigui allò el Winnie the Pooh.
És que el Winnie the Pooh.
Sí, és com... Canta com una almeja, que és una...
Sí, és com, bueno, tu busca imatges. És
sí, algun... sí, és que a la portada de la pel·li es veu això, però pues és això, és una mascareta, pues, ja. Doncs
pues és això, és un làtex. Saps, més...
perquè han fet, això de Winnie the Pooh l'han fet perquè, no sé si ho sapigueu, però ja no tenen, o sigui, ja són de drets...
Sí.
Ah, vale.
Sí,
i això ho vam fer perquè han fet la segona part d'aquesta pel·li. Sí, ho vam veure, o sigui, jo ho vaig veure perquè... S'ha fet un Winnie the Pooh 2 d'aquestes o...
Està a plataformes, aquesta, ja?
Not yet, perquè s'està fent.
Sí, no. Winnie the Pooh 2.
O sigui, es cou un segon sacrifici amb això.
Winnie the Pooh.
Mira, ves en compte, perquè avui et toca jo un Pooh, fill de puta. Avui et toca a tu i et menjaràs Missió Impossible 2, que és la pitjor Missió Impossible que
t'has. A mi em toca ja, em toca a mi ja.
Home!
Bueno, això no és un sacrifici.
Si us vaig portar Joker 2 fa no res, sabeu com toca a mi, tio?
Ah, no, és veritat.
Clar, tio, us vaig portar Joker 2. Abans, ja, de fet, abans que...
Joker 2 és l'anterior, sí. Li toca el Magí.
A mi, perquè
el Magí o el Néstor,
abans de tu, Pau? No, doncs el Néstor, deu ser.
Tu quina és l'última que vas veure, Magí?
Espera, ho tinc
a portar. Almas en Pena, Ninxerin, li toca
Almas en Penes.
Li toca el Néstor, sí.
Merda, el Magí era també una història verdadera, tio. Ja la tenim.
Home, ja la tenim, vinga, anem apuntant així.
I el Néstor, tio.
No perdem temps de patir.
És que el Néstor no té vida, tio. Vull dir, el Néstor no té ni tele. Haurà de pujar a veure-ho.
L'última cosa que vaig veure, tio, va ser pel sacrifici. Vull dir,
el sacrifici del Néstor és ja només trobar les hores per mirar aquesta merda.
Sí, és un sacrifici.
Doncs jo tenia pensat, ja tenia la del Pau pensada i la d'això.
Apunta-la, que no te n'oblidis.
No, no, Missió Impossible 2.
Aquesta, va.
Sí, però si el Néstor ho té una mica cru...
Què dius?
Que si el Néstor té una mica cru per logística, ara...
Això vol dir que el Néstor, quan tingui tele a casa seva, es passarà una setmana veient
No, dos no, col·lega, però movem el del Néstor.
Màgic.
Bueno, estic veient, tio, que aquesta del Lynch no està a cap plataforma, però si seguim una miqueta en el Magí, tio, fent-li veure guanyadores d'Òscar d'aquestes de soporífera soponcia, tio. Minari sí que està.
Challenge pel tren.
Sí. Minari sí que està. I a part li agradarà, tio, perquè és contracultura asiàtica als Estats Units.
És que segur que m'encanta aquesta.
Minari es diu?
Minari.
Minari.
Que per un moment semblava que serien hores de tios picant per treure carbó de la mina, doncs no.
A la dècada dels 80, durant la presidència de Reagan, una família d'immigrants surcoreans.
Surcoreans amb el xoc cultural entre...
Xoc cultural i generacional.
Arkansas. Meravellós. Molt bé, no la miraré al tren, ja us ho dic ara, perquè no vull fer unes capbussades en públic. Si puc evitar-les.
Soroll de branques trencades i és el Magí, tio, veient Minari desmaiant-se al tren, tio.
Molt bé, doncs el Magí queda sacrificat amb Minari. I ara, curiositats de Yuyito.
Seguim amb la mateixa cançó.
Doncs avui us porto... No us la volia portar avui, però com que he vist que precisament avui dia que gravem es compleixen 29 anys de la seva estrena, 29.
Justament avui?
Justament avui. Us porto From Dusk Till Dawn.
Oh!
O com va ser conegut en català, Obert fins la matinada.
Oh! Qué grande.
Gran peli. Aquesta peli, jo recordo, la tenia el meu cosí i quan anàvem als estius, que em quedava a casa seva, hòstia, la veiem cada puto estiu.
Comencem a tenir una edat de pel·lis que fa has complert 29 anys o 30 anys i que l'hem anat a viure al cinema quan s'estrenava, saps? Vull dir, sí, hòstia, sí, puta.
Que tenim una edat, Pau. Aquesta és molt bona, eh?
Tornem-hi, tio. Cada cop que surti aquesta pel·li, ho diré. Quentin Tarantino va fer el guió d'aquesta puta pel·li, tio, i es va castejar, tio, per poder-li llançar els peus a la sang.
El millor d'aquesta pel·li, per això, és que té dos parts, tio. Té la primera part, que és molt loca, de la fugida aquesta dels lladres.
On surt el xèrif? On surt el xèrif?
Nois!
Tranquil·litat, tio.
From Dusk Till Dawn, pel·lícula nord-americana de l'any 96, dirigida pel Robert Rodriguez, escrita pel Quentin Tarantino, story by Robert Kurzman, i amb Harvey Keitel, el George Clooney, el Quentin Tarantino, el Juliette Lewis. Comencem!
George Clooney, que per culpa d'aquell tatuatge, els quillos, tio, van començar a fotre's aquella mena de tribals al coll.
Aquells tribals maoris, no? Aquelles coses. Bé, comencem. Punt 1. La idea inicial d'Obert fins la matinada va sorgir el 1988, quan el Robert Kurzman va escriure en el primer guió amb l'únic objectiu de donar una mica de feina a la seva empresa de maquillatge prostètic que acabava de fundar. O sigui, l'objectiu era... Només volia fer una pel·li...
Promoció.
Doncs anem a fer alguna cosa així que requereixi molt de maquillatge i tal. Molt bé. El paio no era director i ni tan sols era guionista. O sigui, imagina't, va tenir la idea, però no tenia ni idea d'escriure. El destí per això va voler que la primera feina pagada que va tenir Quentin Tarantino fos per guionitzar aquesta pel·lícula. Kurzman li va oferir $1,500 i que la seva empresa de maquillatge treballaria per ell de franc a la primera pel·li de Tarantino, que va ser Reservoir Dogs. Kurzman volia dirigir personalment Oberts fins la matinada, però els estudis, per això, o sigui, un paio sense experiència, que no era ni director, ni guionista, ni res, això va fer que els estudis en fugissin com de la pesta. O sigui, ningú volia finançar aquesta pel·li.
Produir això.
No va ser fins després de l'estrena de Pulp Fiction que Tarantino va convèncer Miramax, Harvey Weinstein, per tirar endavant el projecte amb Robert Rodríguez a la direcció. Si tot va començar uns quants anys abans amb la idea d'aquest senyor, del Kurzman, i es va fer esperar una mica, perquè la pel·li del 96, si imagineu-vos, uns quants.
Ojo, Robert Kurzman, estic mirant ara on ha participat. Saps allò que la setmana passada...
No, pel·liculones.
O sigui, és qui fa els efectes de Predator?
Sí.
És qui fa els efectes... Aquesta m'ha fet molta gràcia. Els efectes dels búfals de Bailando con Lobos. Però clar, està a Misery, tio. A Darkman, del Sam Raimi. A la tercera de l'Exorcista, que és molt bona. A l'Exèrcit de les Tenebres. Tio, està en un munt de pel·lis. Spawn, que bueno. Scream, la del Wes Craven.
Sí.
The Faculty... Vampirs de John Carpenter, que ara mateix això és...
Carpenter sèrie B.
Vanilla Sky, Cabin Fever, Bad Boys 2 deu fer el que es carrega de Cuba, tio, quan es carrega en Cuba. Està tot arreu aquest paio, tio.
Sí. Punt 2. A veure, matem-ho ràpid. Tema Tarantino i peus. És extremadament curiós que en aquesta pel·lícula el personatge del Quentin Tarantino s'obsessiona amb els peus de la Juliette Lewis quan l'està amenaçant a punta de pistola, veu tequila directament dels peus de la Salma Hayek quan ella té els dits directament dins de la seva boca, i que ja al principi, quan té aquella empleada del banc com a hostatge, li diu que s'estiri al llit amb ell i es tregui les sabates, fins i tot quan ell està estirat al llit amb les sabates posades. O sigui, treu-te tu les sabates, però jo no. Sí, això ve a confirmar el kink aquest, el fetitxe
aquest desenfrenat que tenim als
una mica de... Sí. I com que la va dirigir el col·lega seu, el Robert Rodríguez, doncs ja és això, no? Es fot amb aquí un parell d'escenes de peus a la boca i fantàstic.
Endavant les atxes, tio.
Endavant. Punt 3. L'actriu Salma Hayek té una fòbia total a les serps. Això va suposar un problema si tenem en compte que el seu personatge, la Satanico Pandemonium...
M'encanta aquest nom.
La Satanico Pandemonium...
Satanico Pandemonium. Sí, sí.
Doncs la Salma Hayek ha de ballar sensualment amb una enorme serp enroscada pel seu cos. Robert Rodríguez va dir-li a Hayek que la Madonna estava una trucada de venir i agafar el seu paper, i això va convèncer l'actriu mexicana per treballar amb un terapeuta bicicleta durant 2 mesos per superar aquesta fòbia. Al final, l'escena aquesta del ball de Satanico Pandemonium amb la Pitó Albina és probablement la més icònica de tota la pel·lícula. O sigui, com la presenten i com surt ella i amb la serp enroscada, vull dir, és potser el segell d'imatge d'aquesta...
Sí, bueno, el terapeuta, bé, tio, perquè passa a tenir pànic absolut, tio,
a gaudir-ho.
Un ballet, sí, sí. I...
Totalment.
Amb aquell bitxo que és més grossa, que és, que sí. No hi ha una serpeta d'aquesta.
Molt bé, punt 4. La
la cançó. Boníssima, aquesta.
Genial.
Punt 4. La sang dels vampirs és verda per un únic motiu: superar la censura. Es veu que, tal i com passa als videojocs, si la sang és verda, és més probable que el producte sigui utilitzat a un públic més jove. Malgrat això, 2 mesos després de la seva estrena, Irlanda en va prohibir l'exhibició. El cap de la Irish Film Classification Office va dir que el motiu era que contenia un nivell de violència irresponsable i completament gratuït, citant també 2 massacres recents a Escòcia i Austràlia com a motiu de la prohibició. És d'aquestes coses que no s'acaben d'entendre
gaire. Aquesta lligada de coses, de temes una amb l'altra, no? Que...
Sí, va dir, violència responsable i per qui marca que és responsable o no? Vull dir, és un producte artístic, vull dir, això és tria del director, això, vull dir, no ets tu qui decideix. Al final, per això, a Irlanda van haver d'esperar 8 anys fins poder-la veure, perquè el 2004, llavors sí, quan va sortir en format domèstic, llavors sí van autoritzar que es distribuís la pel·lícula. Però bueno, 8 anys, esperant. Punt 5. Molts actors van ser considerats per interpretar el paper de Seth Gecko, el que finalment s'enduria a George Clooney. Entre els candidats hi va haver Antonio Banderas, Steve Buscemi, que dius... Hòstia, no el veig molt, en paper aquest de duraques, no el veig molt.
Li quedava millor el Buscemi si fes el del Tarantino, el de Sonat...
Sí. Sí, li hagués quedat molt bé, veus, aquest? També hi havia Michael Madsen, que com a tarat és perfecte, el Michael Madsen, com
però tarat duraques, suau...
Correcte, com a Reservoir Dogs.
Com quan fa Reservoir Dogs,
sí, exacte. Sí, exacte. Tim Roth, que és molt bon actor.
Bueno, al final és tot amiguetes, sí, perquè són
els mateixos que tenen les altres pel·lis.
Bueno, el Banderas ha treballat molt amb Robert Rodríguez.
I bueno, de fet és el Desperado, tio.
Correcte, Desperado. Tim Roth, John Travolta.
Banderas, i os voy a relatar.
Hi havia John Travolta, també. Hi havia Christopher Walken, que dius, potser una mica massa gran.
I know!
Jeff Goldblum, el senyor Chaos.
Dinosaurs. Must go faster.
I James Woods i Robert De Niro, que igual que Christopher Walken, que potser hi ha un punt massa anyejo.
Bueno, James Woods li acaba agafant el d'això i fa Vampiros amb John Carpenter, tio.
Tots ells van rebutjar el paper per problemes d'agenda, excepte un, el John Travolta. L'oferta li va arribar al mateix temps que la de Pulp Fiction i va triar fer aquesta última perquè no tenia cap interès en sortir en una pel·li de vampirs. Quan a Tarantino li van preguntar per què van agafar un actor com George Clooney per fer aquest paper, ell va respondre que per la ironia de que Clooney es va fer famós interpretant un metge de la sèrie ER, que és Urgències, i que ara seria ell qui enviaria gent a l'hospital. Punt 6. Durant la caòtica escena de la lluita dins del bar, podem veure el Sex Machine utilitzant un fuet contra els vampirs. Que gran aquell bala, el Titi Twister. Doncs bé, el Sex Machine utilitza un fuet. Per què utilitza un fuet? Doncs és una referència al videojoc de 1986,
Castlevania
de Dracula.
Castlevania.
Conegut a Occident com a Castlevania, on utilitzem el llegendari fuet dels Belmont per combatre vampirs.
Que el senyor...
Però el millor que té el Sex Machine és aquella pipa, tio, amb titola i dos carregadors laterals.
Més icònic, això, no?
Però el senyor...
Ara encara en el segon punt d'aquest artefacte. Digues, Pau.
Anem a dir, l'actor, també en parles, de l'actor?
Del Tom Savini, no.
Tom Savini és
maquillador, principalment.
Doncs el Tom Savini és el responsable de els efectes de l'Amanecer de los Muertos, la primera, del George Romero. És el responsable de Viernes 13. el, tot el que és el Jason Burgi, bueno, el de la primera i tal, ell és el responsable, era un senyor que estava amb tot aquest tema dels efectes especials.
És brutal aquí, aquest baio, sí, sí.
Sí, sí, i aquí fa el paper aquest, ja.
Molt bé, punt 7, coses de l'univers Tarantino. El Texas Ranger Earl McGraw s'ha convertit en un easter egg a pel·lícules dirigides tant per Tarantino com per Rodríguez, ja que també surt a Kill Bill, Death Proof i Planet Terror.
A Kill Bill és allò que va dir hijo número 1. Els fills.
La cervesa que els germans Gecko veuen al Titi Twister és de la marca Chango, que és la que servia al bar de Desperado. Una altra connexió amb Desperado és la pistola que Sex Machine porta amagada amb una espècie de conquilla, no? Just al principi el personatge del George Clooney apareix amb dues hamburgueses Big Kahuna, que són les que surten a Pulp Fiction i també a Death Proof. I finalment hi ha un moment on el Seth Gecko diu "All right, Rumbles, let's get rambling", que és una frase reproduïda literalment de Reservoir Dogs. No hi ha millor homenatge que l'auto-homenatge.
No només això, sinó que segurament tot el tabac que fumen és Red Apple. Perquè el puto Tarantino té la mateixa, el Red Apple marca de tabac. O sigui que són univers Tarantino.
Punt 8. Picada d'ullet al convidat de la setmana passada, el Brendan Golden. Molts dels sons que emet el personatge del Sex Machine un cop es transforma en vampir provenen del fill de Robert Rodríguez, Rocket Rodríguez, que en aquell moment estava aprenent a parlar. Va agafar el fill que estava aprenent a parlar
alguna nit quan era més bebé la meva petita vaig estar a punt de gravar-te alguna de les sessions de sorollets que feia perquè dic això al Pau aquí el veig al carrer en esprim.
Punt 9. En una pel·lícula que dura 1 hora i 48 minuts, el primer vampir no apareix fins passada l'hora. Fins aquell moment, tot el que ens ensenyen és la fugida d'uns criminals cap a Mèxic sense cap element sobrenatural. Però no, hi ha més. Això sí que és un plot twist. És el que comentava el Néstor al principi.
A mi és que m'encanten aquestes dues parts.
En el moment en què creuen la frontera.
No, i a més, que tota la primera part és... amb el personatge del Tarantino que dius
a la rolot amb la nena,
a la rolot amb la nena que es va, que l'altre que el Clooney
t'has pres les
pastilles, tot aquell ho trobo super, super angoixant.
Molt inquietant.
I després té l'altra part que és una puta bogeria, llavors ja quan ja dius ai, hem passat, anem a celebrar aquí.
Sí.
I
amb el Harvey Keitel, aquell capellà que ha perdut la fe, tio, és que és tan bon, les converses que tenen sobre Déu, és tota la, o sigui, aquí es nota que és Tarantino pur, tio, perquè les converses que tenen en el bar, les converses que tenen a la caravana, el perquè has perdut la fe, tot això està molt
com el va burxant, a més el personatge del Clooney, saps? El va picant, el va buscant, saps?
És fantàstica aquesta pel·li, tio. I aleshores té la part vampírica gore que al Pau li encanta, tio. I a més, quan l'altre va explicant el tipus aquests vampirs tenen una carn que és més tova, tio. I no sé quan.
I a més entren allà amb uns quills d'aquests també, giren una taula i van empalant.
Una cara de pota.
Van empalant vampirs i aleshores agafen els tacos de billar. I cada cop van fent merdes més creatives, tio. És fantàstic. I la lluita final amb les pipes d'aigua beneïda, tio. El shotgun amb el bat de béisbol, allò és èpic.
Està molt bé, sí. I punt 10, i últim. Aquesta pel·lícula és la que va convèncer Joel Schumacher per contractar George Clooney com a heroi emmascarat a Batman i Robin del 1997.
Pel·lícula per la qual George Clooney et dona pasta si li dius que la vas veure al cine.
El tio no està completament avergonyit d'haver participat en aquesta pel·li. Molt bé, doncs fins aquí. Curiositats de Lluïto. I ara, Pixelània amb Magí Berneda.
Vinga, nois, avui us porto a un joc que vam veure junts, vam descobrir junts en un Nintendo Direct. És el Elec Head. Videojoc de plataformes i trencaclosques desenvolupat per una sola persona, el japonès Nama Takahashi. Joc que el trobarem amb Switch, PC, Xbox One. No em pregunteu per què no estan les més recents. Com us deia, un joc del 2022, que em sembla que d'aquestes trailer tulies que fèiem, que, o directs que intentàvem pillar junts, vam veure. I és un joc que té una, és molt curiós, una estètica 8-bits, però us deia, és un joc que és plataformes trencaclosques 2D, és més trencaclosques que plataformes. En ell portem un robotet electrificat que totes les superfícies metàl·liques que toca s'electrificaran, d'acord? I amb aquesta electrificació s'activen diversos mecanismes, etc. I aquesta, amb aquesta senzilla premissa bàsica, haurem d'anar superant les pantalles i anar avançant. La cosa es complica una miqueta més quan en el segon món desbloquegem l'habilitat que potser és per la qual s'acabarà recordant aquest joc, en la qual podem llançar el nostre cap de robot electrificat, el podem llançar a dreta, esquerra o amunt, i aquest cap manté l'electricitat i electrificarà les superfícies que toqui, i el nostre cos queda deselectrificat, o sigui, amb un to més apagat, i tens 10 segons per recuperar el teu cap. I has de jugar una miqueta amb aquesta idea de llançar el cap, electrificar o activar alguna cosa, i amb el teu cos anar fins on està el cap per tornar-ho a recuperar i seguir avançant. Ja us dic...
El cap pica i rebota i cau al terra i has d'anar-lo a buscar per terra? O...
Sí, no rebota.
Has de fer un catx aeri així...
No requereix l'habilitat d'on el tires, és senzillament cap on el projectes i es queda o enganxat a alguna superfície, però no és un joc de... No és un Angry Birds, en aquest sentit.
No té físiques.
No, el llançament en si no és la gràcia. La gràcia és... de fet, és un joc que és això, les plataformes... O sigui, la premissa és molt senzilla, però déu-n'hi-do, hi ha moments en els que costa avançar, i mira que tens com poques opcions, i és el que es deia, gràficament té un estil que han optat pels 8-bits, és un joc que sembla molt NES, o sigui, 8, però 8-bits de més de Nintendo, que tenien menys colors que la Master System, i això, els han optat per uns tons de colors molt blau, marins, grisosos, i el personatge sí que l'han fet com groguet, amb el rotllo té electricitat. Una cosa que no m'ha convençut gaire és que, així com podria fer una mica això, homenatge a jocs antics de 8-bits, és que les pantalles, malgrat tu vas avançant mons i pantalletes, em sembla que són 5 mons i cada món tindria com 8 pantalletes, és un joc curt en si, no varia les tonalitats, és com que s'han quedat amb un estil i el mantenen de principi a fi. Això crec que perd una mica la gràcia. Però, bueno, és un detallet. Jo us dic, és un joc que són... en 2-3 hores te'l superes, Joc fresquet, ràpid i pim-pam. I un detall que m'ha fascinat és que està molt ben feta la sensació de contacte del robot amb les superfícies. Això, que tenim el Lolo aquí, que és programador, si tens opció d'ocasió de veure el gameplay, és curiós, però, bueno, clar, la gràcia també és moure'l tu, No sé si està bé per les animacions que té el robot, que quan toca una paret, realment té una petita animació de posar la maneta en contacte amb la paret, que ho veus, és un detallet molt petitó, perquè és un joc molt pixelat, i el soroll també que han aconseguit en les superfícies metàl·liques. Són dos xurradetes, tio, que fan que el joc les estiguis com
detalls, sentint molt. Detalls magistrals, no?
Magistrals, sí, aquí colo subsecció. I res, és a dir, un joc d'aquests que tenia moltes ganes d'aprofitar el Nadal, que volia ventilar-me coses que tinc descarregades a la Switch a preu molt econòmic i recomanable. Per mi és un joc notable. De fet, això, per el que t'ha de donar, un joc de 7, i us he de dir que algú em deia, hòstia, però vagi, com sempre, 7 i 8. Hòstia, he mirat el Metacritic ara mateix i té un 84. És cert que només té 5 crítiques, però la gent que l'ha jugat, tio, li ha molat. Bueno, crítiques de...
La gent que ha jugat serà...
Webs oficials.
La seva prima...
La família, no? La família. No, jo em pensava que tindria més ressò aquest joc quan el van presentar, però és cert que s'ha quedat amb un projecte molt petitó. Entenc que també acabi sent poca cosa en aquest sentit. Mm-hmm. Però res, com a joc arcade així per estonetes tontes, molt guai.
I no parles d'això amb així?
Això dins de Pixelania, clar, és que estem... Diguem que han passat coses aquesta setmana. Hòstia, és que... He de reconèixer que em fa molta il·lusió haver de finalment fet el pas, no? d'entrar en el món Helldivers i haver-ho fet, diguéssim, quan tota l'eufòria ja havia baixat, entre cometes, perquè la premsa i la gent es va tornar molt boja amb el Helldivers 2, per cert. I aquí ara el Pau Sabés i jo, juntament amb una sèrie de personatges selectes, personalitats selectes de Catalunya.
El millor de Catalunya.
La crem de la crem. Sí. La veritat és que és molt xulo, una experiència molt, molt xula. Gràficament, un joc que m'ha sorprès molt bé. Havia vist vídeos, tio, però hosti, llueix molt bé, és fresc de jugar, directe, molt divertit. Molt bé.
Només heu jugat a l'online?
Només hi ha online.
És que només és online, sí, sí. Si jugues on és quants... No, són squads de 4 persones com a molt i t'enfrontes contra una IA, o sigui, els enemics sempre és IA. No
hi ha combat entre...
No hi ha combat entre...
Videojocs de paraula!
No hi ha humans que portin els bitxarracos o els robots o els enemics que sigui.
Només dir-te que quan ens vam quedar sols l'altre dia, vam anar a parar la partida d'uns, tio, i nosaltres que estàvem acostumats als bitxos, hi ha uns tercers enemics per sobre els robots, que no sé què collons, és l'Illuminatis, tio, que de cop no enteníem absolutament res del que estava passant. Tio. Això dius tu que és un avantatge haver arribat quan el hype havia baixat, i sí que és cert que a l'hora dels servidors...
Jo avantatge no he dit. He dit que em sorprèn haver fet el pas, que jo pensava que el Hades 2 no el tocaria mai.
Ja
i que
ja
n'havíem parlat
passat,
molt bé. Ah. Exacte.
Vale, no, t'ho dic perquè al final anem algú perduts en segons quines coses, però ja estem agafant el ritme. Ja estem allà.
És d'aquests jocs.
Els Call of Duty encara estan amb la mandanga aquesta futurista o ja ha canviat això?
No, ara hi ha hagut el modern... Hi ha el Black Ops, tio, ha tornat un Black Ops.
Ah,
però els Black Ops són futuristes, no?
Hi va haver el Black Ops 3 i el Black Ops 4, sí, que eren una merla.
Però no són els Advanced Warfare i aquestes coses.
No,
que...
el Black Ops comença...
Advanced estava bé, que era el primer futurista, però no molt.
Sí.
Aquell estava molt bé.
Aquell ens volava, que és el de l'exoesquelet, que és la que sempre dic que el Conan O'Brien té aquella frase de...
El Kevin Spacey,
Democracy. Aquest està bé. Sí, sí. I el Black Ops primer és el del NAM. El del Jon Snow és Infinity War.
El del Jon Snow ja no, això no.
Infinity War és el del Jon Snow, que és guerra amb Mart.
Muerte de fora.
A l'Advance és el que comences amb un atac de Corea del Nord a Corea del Sud.
Correcte, amb els drons.
I et tot deixen anar, tio, amb unes càpsules, el teu grup de Marines a Seul, tio, protegint la capital contra els drons.
Ja hi ha massa làsers.
Però és suportable, i com a shooter està molt bé.
El Black Ops 1 i el Black Ops 2 són aquells que vas amb el Noriega i a Vietnam, i el Kong està molt guapo, tio, fas totes les operacions encobertes dels Estats Units, i mola molt perquè fas pare i fill, tio. O sigui, el pare a Vietnam i el fill a les missions actuals, tio, i està molt guapo. Però a partir d'aquí ja van començar a fotre... Cirque du Soleil.
Anava a dir, d'aquí unes quantes setmanes pot fer una anàlisi. No sé si el podria explicar, però...
Jo, del Helldivers, ja et dic jo, l'anàlisi és democràcia.
Sí, l'anàlisi sí.
I a part he aconseguit alguna cosa, tio, que és trobar penya amb qui jugar online i fer grupeta, tio, que això també...
Sí,
és una llagrimeta.
Sí, tio.
Anem molt remember, eh? Sí. Torna la il·lusió al món dels videojocs.
No direm amb qui juguem, però n'hi havia un tio que cada cop que llançava una bomba nuclear anava dient, quin tros de joc, tio. Quin tros de joc.
Bueno. Sí. Molt bé, doncs fins aquí la Pixelània. I ara, videojocs de paraules, amb Magí i Berneda.
La secció preferida del Lolo. Content. El Lolo no s'ha dormit esperant aquest moment.
El Lolo està content i jo estic content de tenir fans.
Ah, sí, ara el Pau ha introduït el nou pas.
El nou pas de
l'Elon Musk. De sopes a collons.
Balancejant a veure quin té més.
Estic content. Porto més. Esperant aquest moment.
Sí, sí. Clar, jo crec que...
El de la setmana passada te'n llegia perquè t'agradarà, sí, el de la setmana passada.
Bueno, jo faig el que toca i després li refresco.
Sí, el que toca, Magí, va. Vinga,
som-hi. S'obre el taló i es veu una empresa que ha desenvolupat un nou sistema per fer els pagaments dels salaris, que consisteix en enviar-los mitjançant un projectil punxegut. Es tanca el taló. El nom del videojoc és el Dart Show. El Dart Show, nois.
Dark Souls. Està bé, Magí. Està bé. Molt bé. Sí. Sense tombarelles, bé.
Ràpid, hi hauria odor, però no molt.
No, sí, molt sí. Poc odor, nois.
Ara, ara llegeix-li el Lolo, tio. La setmana passada. Quan ho vas llegir vaig dir, això és carn de Lolo, tio.
Ho van dir, ho van dir. Sobre el taló i es veu una persona a punt de dinar un ou ferrat molt prim. S'asseu, se'l menja...
L'ou és prim, eh? No la persona. L'ou
és... No és un entrecompte d'ou ferrat, no.
S'asseu, se'l menja i també es menja alguna cosa per postres. En acabar de menjar, s'adona que volia beure vi durant l'àpat. Així que se'n serveix una copa i se la fot. Està aquest nom. Nom del videojoc? Bitard Filou. Bitard Filou.
Bitard Filou. Bitard.
Bitard Filou.
Hòstia, puta, tio. És que no pot ser.
Estic claríssim.
Ai, tio. Algun altre que vulguis recordar, Magí?